On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride. Passen uns minuts de les 12 del migdia i com cada dijous s'escolta aquesta música, i això vol dir que comença Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim, a veure com ho diríem, tenim dues persones que són de Sant Cugat, en aquest cas el que faran de moment no és a Sant Cugat, però, bueno, ja ho aclarirem. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui comença un any especial. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Comença un any especial per Sant Cugat des del punt de vista de les arts escèniques, perquè hi ha novetats confirmades i novetats a confirmar. La primera és que Pep Tugues, director fins ara de l'Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural de Sant Cugat, és llarg això, el OAMCCSC, ha renunciat al seu càrrec. I es convocarà una plaça a cobrir que no serà la mateixa, sinó només director o directora del Teatre Auditori. Doncs l'esmentat organisme també s'acaba. Ara, el teatre funcionarà a part de les sales de cinema i de les biblioteques que passaran aquestes, les biblioteques, a dependre directament de la tinència d'Alcaldia de Cultura. A veure, la programació del teatre està tancada fins al mes de maig i, com és lògic, segur, hi ha contactes, acords previs per la temporada 2020-2021, que ja veurem com s'entomen. Vull dir, com s'entomen per part de la nova direcció, que suposem es confirmarà dins del primer trimestre d'aquest any. A hores d'ara, encara no sabem si l'equip del Teatre Auditori, programador, secretari de direcció, etc., seguiran o no. Esperem que sí. Que sigui pel bé del funcionament del teatre i per ser justos amb un equip que ha treballat força i bé. L'altra gran novetat serà la inauguració del nou Teatre de la Unió, que sembla, podrà funcionar a la segona meitat de la temporada 2021, o sigui, l'any 2021. La cosa no està massa clara, tot i que la intenció és aquesta, però, com ja sabem, i si no convé recordar-ho, una cosa són les intencions i altra cosa els pressupostos. La disponibilitat dels diners i els plaços tècnics i administratius que suposa fer les coses d'acord amb la normativa, una normativa que cada cop és més feixuga, producte d'una actitud que ha variat amb el pas dels anys per evitar problemes. No vull dir d'aquí, problemes d'aquí, només a Sant Cugat, sinó arreu de l'Estat, i que la interventor i secretaria, en aquest cas nous, en aquesta legislatura exigeixen complir estrictament. Una tercera qüestió serà veure si l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, espai qüestionat i combatut ferotxament pels veïns més propers, podrà inaugurar-se. Inaugurar-se l'estiu vinent. Un espai que estava aprovat a partir dels pressupostos participatius amb molts vots i que de 400 localitats ha passat a 100. Falsament, diuen els veïns, perquè ells creuen que són 200 disfressades. amb controls acústics per evitar soroll excessiu, amb les limitacions pertinents perquè no es facin segons quins espectacles que puguin alterar la tranquil·litat d'aquest veïnatge. En fi, ja ho veurem. I finalment, la possibilitat de que la tan esmentada sala polivalent, que havia d'ocupar dos de les sales de cinema, s'integri finalment en el projecte de la nova Biblioteca Central, un espai pensat de forma que pugui coexistir les habituals activitats d'una biblioteca, les de tota la vida, les noves de reunió i convivència social i d'edats diverses, infantil, juvenil, adulta i jubilats, sí senyor, jubilats, que van a llegir els diaris en un local on també s'hi puguin fer concerts. O sigui, una difícil feina d'equilibris horaris, funcionals i de tota mena que penso, d'antuvi, que no donarà satisfacció a tothom. Per això falta refer el pressupost i falta refer el projecte. Molt ambiciós, cal dir-ho tot, i tornar a començar. O sigui, un mínim de 2 a 3 anys, és a dir, al final de l'actual legislatura. Si abans no passa res, que ho canviï tot. Ai, deixem-me que descansi mentalment un moment i que digui una vegada més que Déu faci més que nosaltres. Amén.
So I mightn't get this right the first time, but I promise you, Jess, you will like it. Honest.
Oh, we love you, Mrs. Thatcher, you're the darling of us all. You're the curse of the Irish nation, Fianna Gael and Fianna Fáil. You've destroyed me higher perches and you've put me on the dole. If I could get me hands on you, I'd kick you up the hole. Oh, we love you, Mrs. Thatcher, no one in this world can matter. She's trying to take the votes away from the Paddies once again. We're not worried about your blasted vote or your politicians' gas. You can keep them, Mrs. Thatcher, you can stick them up your ass. Oh, we love you, Mrs.
Thatcher. Els nostres convidats estan escoltant aquesta Mrs. Thatcher Song, que els hi he posat buscant especialment alguna cosa que faci referència al que parlem en aquest moment, tot i que no es tracta de música, no es tracta d'Irlanda, no es tracta... Oh, sí, també es podria tractar d'Irlanda, per què no? Mira Bonamany, benvinguda a aquest programa.
Hola, moltes gràcies.
Carles Martínez, benvingut.
Bon dia.
Bé, esteu aquí perquè ens agradaria parlar d'una cosa que esteu preparant.
Uh-huh.
I és una cosa, així posat una peça dedicada a Mrs. Thatcher, és perquè d'alguna manera hi ha una certa vinculació en el tema que... Carles,
sí,
de què es tracta? Decadència.
Decadència, decadència. Com defineixes la decadència? La decadència, la sensació que tens és que és una cosa pròpia de la tardor, una cosa que no ha mort. La gent diu decadència, és el declivi, dius no, declive no és morir. És una gent que no es volen morir. És una gent que volen aguantar el carro que han tingut durant segles. I llavors, especialment, el cas de la Thatcher aquí surt de manera anecdòtica. En el moment que va aparèixer el fenomen Thatcher i el fenomen Reagan en el món, com ara tenim el fenomen Trump, el Trump que està dient, per exemple, que Amèrica torni a ser com era. Per tant, vol dir que ja no ho és. És intentar congelar el mort. I aquí bàsicament tracta d'això. Tracta d'una classe social que l'únic que volen és conservar els seus privilegis de segles per portar la vida de plaers que han portat des de sempre. És, en certa manera, detindre el temps. Sabem països que són especialistes en detenir el temps i quedar-se al segle XVI i XVII. Aquí passa exactament el mateix. És una classe social, això és una cosa feta per dos actors, però hi ha dos parelles. Una classe social que va avall i una classe social que vol pujar.
Bueno, diguem que es tracta de la decadència de Steven Berkoff,
sí,
que representarà l'Espai Brossa, escenari del Bon la Seca, de Barcelona, del 29 de gener al 6 de febrer, de dijous a dissabte a 8:45, i el diumenge a les 7 de la tarda, amb una, que havíeu fet ja una prèvia que vau fer...
Vam estrenar
temporada alta.
A temporada alta.
És del 29 de gener al 16 de febrer, eh?
Al 16?
Al 16, o el 18, no sé en què cau,
un diumenge.
Són tres setmanes.
Tres setmanes, uh-huh. És veritat, tens raó. És el 16 de febrer.
Uh-huh. I la prèvia aquesta va ser l'estrena oficial al Festival de Temporada Alta d'aquest any, que va ser el 29 de novembre.
Veig que és una obra que està... hi veig molta dona. Perquè sí, veig que la directora...
Doncs la veritat és que sí.
La Glòria Balanyà i Altimira,
sí,
l'ajudant de direcció, la Núria Rocamora,
sí,
la traducció de la Neus Bonilla i la,
sí,
Carme,
sí,
Camacho,
sí, sí.
O sigui que realment hi ha,
sí, sí,
hi ha
és
un
veritat,
component, hi ha
la
un
Sílvia
Kuchinov, potent.
La que ha fet, la meravellosa sastra que ha fet això també, bueno, és veritat.
Pràcticament el tècnic de so i jo som els únics.
No és una cosa ni buscada, senzillament és un equip artístic que ens entenem molt bé. La Glòria Balanyà ens va proposar ja fa 3 anys de fer les cadires de UNESCO,
sí,
que és el que vam fer. Sí. Gairebé tot l'equip ja era aquest, i ara hem repetit, i ara, és veritat, ho miro en conjunt i, independentment de si són homes o dones, penso que són les millors persones per, i artistes per fer això, no?
Home, una de les qualitats per mi del fet aquest de la paritat és paritat i nivell.
No, evidentment.
Les cadires va funcionar molt bé, va ser un exitàs, i llavors, ara aquest dia a Girona també vam veure una resposta magnífica de la gent, va anar molt bé aquesta estrena.
Abans parlaves de dues parelles que a la vegada doncs, tenen una relació amb dues parelles més, amb dos nivells diferents de tipus social.
Sí, agafa un esquema de thriller, ell. Són dos, bàsicament són dos, o sigui, el que diu Alberkoff és, això és una obra per fer dos actors. Dos actors que es van alternant, amb escenes simultànies, es van alternant, són dos parelles. És bàsicament una parella de mans que un dels membres d'aquesta parella està casat amb una altra persona, i aquesta altra persona té una altra amant. Llavors, són... bàsicament, una parella...
Que és la mateixa actriu, perdona, Carles,
que, és la mateixa
que ha fet l'altra persona. Vull dir que té, és un joc teatral molt potent.
I els dos amants d'elles els fa el mateix tio. Llavors, bàsicament, és una parella de classe alta, i llavors una parella en la qual és una parella arribista. En podríem dir, per entendre'ns, de nuevos ricos. Uh-huh. Uns que estan a dalt i uns altres que volen pujar. I això... aquí es produeix una sinfonia de coses sòrdides d'un món que només treballa pels diners, que només treballa pel plaer, pel sexe i pel domini, bàsicament. Uh-huh. Lliurant-se els instints en una societat que no té cap mena de moral ni cap mena de direcció.
Sinó és una obra mantenir... d'excessos. És una obra d'excessos. Gent que
la parella de la classe alta...
Venir a la caça, el menjar, sí, el sexe, i viu tota la vida amb un
sí,
ritme,
sí,
trepidant.
Els monòlegs estan estructurats per temàtiques, i una, per exemple, que hi ha és la cacera, l'art de la cetreria. Et remet, a més, l'escenografia, doncs en aquest sentit és una escenografia magnífica, van apareixent d'una manera molt subtil diferents quadres, bodegons, escenes
que fan
de
referència,
que fan referència una miqueta a aquest món de l'hedonisme, que una certa, que avui dia s'utilitza molt aquesta paraula, casta, ha tingut tota la vida i que vol mantenir. De sobte t'apareixen unes imatges que les hem vist tota la vida en la història de l'art, no? Les caceres dels reis assiris, del lleó, la cacera com a cosa de domini. I llavors, en aquest sentit, és això, són uns vells elefants que no es volen morir.
Aquesta dualitat, aquestes dues parelles que es produeixen, aquesta, suposo que es va produint, es va canviant en l'escenari. O sigui, hi ha una acció, acaba una...
Acaba una i comença l'altra, com si es tractés d'un
xec. És immediat, perquè és un engranatge que tampoc permet que un se'n vagi, no, torni, es recomposi. És immediat gairebé que es fa.
I aleshores... Sí.
És com un Shakespeare.
No és fàcil,
però
perquè...
Actors,
a més, és en vers.
És en vers, perquè té tradició...
Ell, en prosa poètica. Vers, posa poètica, vers lliure... I
vers,
molt,
que diu, vers blanc,
molt ben, sí, traduïda, o sigui, l'original és en vers, llavors sí, una de les coses que ens feia més impressió és com estaria traduïda en aquest sentit, perquè el Berkov està molt ben estructurada i molt bé, però hem tingut la gran sort de comptar amb la Neus Bonilla i la Carme Camacho, que han fet una feina impressionant i és bonic de sentir. Hi ha moments que són versos que podrien semblar Shakespeare, hi ha moments que són molt més tronats,
sí,
segons la classe de les parelles, no?
És un franctirador. Ell és, sí, un franctirador, el Berkov.
La diferència per part de l'espectador,
sí,
a l'hora de veure els personatges,
sí, són,
es produeix amb el tipus de vocabulari, amb la...
I amb alguna cosa, amb el vocabulari, amb les llums, amb algun gest característic de la interpretació, uns són de classe molt altre nivell, gairebé aristocràtic, que volen mantenir allà i no poden, i els altres són uns nuevos ricos que volen anar més allà. Menys un d'ells, que és la classe una mica baixa, que és un investigador privat. Però estem embogudes de...
Agafa la tradició shakespeariana, ell, i la perverteix, perquè és un franc tirador. I llavors ell crea un...
Ell va crear aquell fantàstic dels dolents de Shakespeare.
Ell va crear els dolents de Shakespeare sobre grecs, que s'ha fet al
grecs, llibre. Grecs, que és el que s'ha fet al llibre.
Ell agafa referents, o sigui, ell agafa referents clàssics i te'ls col·loca amb una pàtina de jocositat pròpia d'un Woody Allen, de bala sobre Broadway. La cosa queda amb un nivell hiperrealista. O sigui, ell apreta i engreixa les coses i te'n fa... O sigui, tens la sensació d'estar treballant en anglès, per entendre'ns, i salvant totes les distàncies. La dificultat que et produiria fer un ball inclant. Que dius, no, és que no has de fer res més que representar la monstruositat aquesta. Ja està deformat tot. Ell ja t'ho ha col·locat deformat, amb el sentit de l'humor, amb el sarcasme, amb la mala llet que té. I amb tot, i amb tota l'arquitectura i tradició shakespeariana i clàssica que té darrere. Té un panx tragicòmic magnífic. I el text és una... O sigui, el text, hi ha moments que l'estàs fent i dius, no, la sensació que tens és d'estar fent un divertiment sobre Shakespeare. En la tradició que tenen aquests autors anglesos, com el Michael Frayn, que és un autor dramàtic, sí. I de sobte li fan un encàrrec, que és l'encàrrec pel que el sol coneix a tot el món, que és pel davant i pel darrere. Però allò és un encàrrec i dius, no, agafat aquesta... Ell coneix perfectament l'arquitectura de la comèdia i, a més, té la tradició de comèdia shakespeariana.
És molt gamberro, perquè
molt.
Hi ha peces d'aquestes, o sigui, l'obra funciona a nivell com d'episodis, fins que hi ha un moment que ja es trenca això, no? Però
té la mala llet d'un Orton.
Però hi ha monòlegs d'aquests de mala llet...
Per lo verbal.
Aquest tema d'humor, aquesta mirada, podríem dir, humorística, a la vegada, és que deies tu, és de molta mala llet.
És d'una perversió.
Hi ha una parella que encarna més.
Com penseu l'espectador que rep?
Bueno... Ara veure, fins ara molt bé, o sigui, el públic de Girona va entrar amb allò que nosaltres volíem i preteníem que entressin, però era un gran enigma i una gran interrogant, i ara veurem amb el públic de Barcelona. Esperem que es desafluixin el cinturó i puguin... A veure, hi ha molts punts d'humor entremig per rebaixar això i sí.
És la capacitat que té el món anglosaxó, que n'hem parlat moltes vegades. El món anglosaxó, a diferència d'altres cultures,
saben
que
riure,
són grandioses
si
també, tenen un nivell de riures i de joc. Tenen un nivell de joc.
Sense baixar ni molt menys.
Al contrari, el nivell segueix aquí dalt, però sempre el sentit de l'humor ho presideix tot. I llavors, via sentit de l'humor, no és que s'amabilitzi la cosa, però hi ha una capacitat d'entrar, de poder enganxar l'espectador molt fort. Ells aquesta comunicació directa amb l'espectador la tenen molt clara. Encara que facin la cosa més trencadora sempre té uns canals de joc i d'humor i de divertiment en aquest sentit.
I un altre aspecte, això que dius, Carles, i és que probablement la història està situada o més o menys en una època determinada, però, en canvi, doncs, pot circular perfectament per qualsevol època.
I tant que sí.
Passa com qualsevol obra de Shakespeare, que tu la veus en aquest moment, i aquells diàlegs, tot i que doncs, estan vestits d'una forma determinada...
Però és que en aquests moments estan passant coses en el món que remeten absolutament.
El primer ministre anglès, saps que és el cabell seu, però el primer que diries és que és una perruca de pallasso que s'ha posat. Hi ha una cosa perillosíssima i còmica al mateix temps. Ahir que vèiem, mira, ahir precisament fent zapping, vam enganxar el gran dictador un moment. I dius, esclar, fa por i fa riure.
A més a més, amb una particularitat, que el gran dictador i aquells moments tan fantàstics dels discursos, que no és ni des d'Alemany ni res, però s'entén perfectament.
Quan he dit allò de Ballin Clan, és que són els títeres de Cachiporra, res. És un monigot, fa molta por. I això també. Hi ha una violència verbal.
És una obra... sentida, viscuda i desmadrada, però el text és important també, perquè no es diuen tonteries.
No, el tema seria, això que deia abans jo de la resposta possible, en el fet de segons com estigui fet, que hi hagi un cert com rebuig en el sentit de
podria
dir...
Podria passar.
Ostres, que fort, no? O sigui que... Pica sí, fort, sí. Això pica fort.
És sí. El rebuig que tots sentim quan d'alguna manera ens sentim identificats, però sempre parlem com si això passés fora de nosaltres mateixos, i si fem un acte una mica més de profunditat diem, ah, però si jo també formo part de tot això. Això sí. Està fet perquè passi això.
Sí, i al mateix temps...
És provocador.
És provocador, però hi ha la distància aquesta del joc. Llavors, per qui? Fins i tot aquests personatges negríssims. I això és una qualitat que penso que no només és del Berkov, sinó en general, jo sempre tinc aquesta sensació, de la cultura que en dic jo anglosaxona.
Sí.
No la capacitat d'amabilitzar-ho, sinó la capacitat quasi mozartiana, com sents Mozart, per mi té una cosa meravellosa, les seves òperes, que és que dius, en l'obertura, per exemple, del Don Giovanni, ai, 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 dius, no, espera't, ara juguem, riem. Riem una bona estona, que ja ens trobarem. És fer passar les coses per un terreny que dius, les coses ja ens trobarem en el seu moment. No abusem de la falsa transcendència. Al contrari, això ja és prou violent, ja és prou bèstia. Posem-hi humor, perquè encara és més bèstia i al mateix temps entren a l'espectador. Crec que si de sobte ens trobem espectadors que es tiren enrere, què pot passar? Potser és perquè s'identifiquen. No ho sé.
Bueno, ja sabem,
I és pretès per l'autor.
Teatre mirall, no? Escenari mirall. De...
Sí. Ho hem de mirar, evidentment ho hem de mirar a fer bé, però és d'aquelles coses, no sé, que te les has de prendre en sèrio, però no te les has de prendre excessivament en sèrio. Com moltes coses profundes, la serietat en el punt just i l'humor ben col·locat. Si l'humor està ben col·locat, allò pot arribar.
Hi ha una dificultat per mi molt, molt important amb l'humor, que és aquest pas de... O sigui, aquest no saber on està el límit per no passar d'això de l'humor a una altra cosa. Com, per exemple, la clàssica reacció de l'actor o l'actriu que davant de la resposta del públic que riu molt accentua determinat tipus de tics. No?
Aquí... Jo amb Guillaume Berson, l'Henri Berson, té el tractat aquell sobre l'humor, em van quedar dos frases al cap, que no les oblidaré mai, que deia que l'humor, en un escenari, bàsicament apel·la a la intel·ligència. I en el moment que apareix l'emoció, s'acaba la intel·ligència i deixes que l'emoció flueixi. Però en el moment que obres les comportes de l'humor, sempre... La dificultat de fer riure és que la intel·ligència facis la cosa més apretada del burlesc o la cosa de més alta comèdia, amb tota la gamma de tecles que té el piano de l'humor, mai es pot perdre de vista en cap moment la intel·ligència. Per això, quan nosaltres, per vanitat, els actors, caiem en l'apretar, és que jo a vegades penso, estem perdent de vista probablement aquesta intel·ligència, que no és mental, és intel·ligència instintiva de comediant, l'estem perdent. Quan hem de mantenir, per exemple, al contrari, aguantar.
Està dirigida per això, i el nostre treball, jo penso que és mesurat. O sigui, no?
Sí.
Cada cosa en els... Vull dir...
Precisament perquè és molt... És una obra que emana excés, tot ella.
Sí, com que
quan
és tan excessiva...
Quan es parla de l'excés, al contrari, això demana una mesura... És com quan veus un Bruegel, dius, ostres, o el Bosco. Dius, no, al contrari, tot aquell caos... Mira quin ordre que hi ha. Hi ha una estructuració absoluta, precisament perquè és material...
Està pensada.
Està pensada. Està pensat. Com més caòtic sigui una cosa, a vegades allò que trobes treballant a vegades en segons quines circumstàncies, no, que això és un caos, tots mirant cap allà, i dius, espera, tots mirant cap allà. Agafa un Bruegel. Un mira cap aquí, l'altre cap allà. O sigui, com més excessiva sigui... Bueno.
Hi ha una altra cosa important, tu que cites la pintura en aquest cas, i és l'equilibri que es produeix dins del quadre.
Exacte.
També és el conjunt,
sí.
Però efectivament, tu veus perfectament que aquest està aquí perquè ha d'estar aquí. No?
Sí, arquitectònicament allò està estructuradíssim. Està estructuradíssim.
I ja des del punt de vista del Berto, que ha tingut moltes obres i moltes intervencions, hi ha moltíssima gent que el recorda molt en cinema, no? Els seus papers de dolent, podríem dir, de cinema. Però, per exemple, jo recordo el Messia, que va estar aquí també a Sant Cugat, una obra que era impressionant
d'ell,
i fora del normal, sí, sí.
El Messia?
Sí, sí, una cosa extraordinària. i que sembla que va passar una mica com...
O sigui, una obra escrita per ell.
Escrita per ell,
sí. Sobre, amb el tema bíblic.
Amb el tema bíblic, el que passa que no era exactament el no era Jesús, sí, sinó que era algú que es presentava com a...
Val.
I era com una espècie de rerevoració, sí, en aquest cas, diguéssim, del mite, podríem dir,
sí,
no?
Sí.
I així treballava molt bé i xocava molt perquè, en definitiva, clar, també s'anava tocant a les arrels d'unes carences que molta gent, doncs, es molesta, no?
Sí.
Se sent malament. Mm-hmm.
No, clar. No, bueno, aquesta...
A veure, nosaltres, quan estudiàvem, no?, hi havia moments que... No et posaves vermell tu mateix, però que t'estaven passant cos per dintre.
Entre nosaltres passant el temps, no, però sí, per exemple.
Tens prejudicis de coses i això, i després tu mateix els superes i dius, mare meva, si és que tot això del que estic parlant, aquí està en vers, però està al meu costat, també. No és cap...
No, és a dir, això no sorprèn. Això, sents francs, el que diuen i el que passa... en la nostra societat no ens sorprèn absolutament gens. Ningú. Sabem perfectament qui són, què fan, més que res perquè molts d'ells els veiem en programes mediàtics. Els veiem en programes mediàtics.
I al costat,
i moltes vegades
al costat. O en una reunió de Nadal.
O
en un dinar de Nadal.
Vull dir que són persones... A veure, evidentment això passa a Anglaterra, es tracta d'un tipus de classe social, però els homòlegs de tot això... els tenim a totes les nacions.
Hi ha un comentari que he tret de la programació i diu, potser no podem identificar clarament avui en dia una lluita de classes perquè tot està més barrejat. Però sí que continua existint una piràmide social que distingeix éssers privilegiats i no privilegiats en base a un repartiment injust i desigual del capital. Clar, efectivament, ho estàveu dient, no? Sí, ho podem veure... girant el cap, no? No cal fer masses,
no cal
moviments.
No, des d'aquí Sant Cugat, si volem, tothom des del seu, inclús per petit que sigui un poble, sempre a nivell animal i a nivell instintiu, veurem les castes, les veurem a tot arreu. Va més enllà de l'econòmic.
Però creieu que efectivament s'ha difuminat una mica aquestes diferències?
Jo crec que s'ha canviat l'escenografia, però que en el fons sempre,
sí,
això sempre hi ha sigut. Jo, per exemple, penso en un país veí, França. França, que és el país que, diguéssim, s'ha produït una cosa històrica, així, a grosso modo, que és que els pobres han pres el poder fa 200 i pico anys. Però després ve Napoleó. I el primer que fa és casar-se amb l'aristocràcia. És entroncar el nuevo rico, entroncant amb els que ja hi eren. I per mi França, des de llavors fins ara, és el paradigma del paradís piopijo. Si hi ha un país que encarna la burgesia, a grosso modo, burgesia en quant a gustos, en quant a plaer, en quant a hedonisme, en quant a saber viure, i en quant a tot això li vulguis dir, per mi no hi ha país com França.
Més França té una altra característica.
Saps què et vull dir? Vull dir que és el país que els pobres han pres, o sigui, els sants culots són els burgesos en aquest sentit, i el que eren les èlits, en certa manera, encara que sembli que han deixat el... es mantindran.
Dic que França té una característica que no sé si esteu d'acord, però que a mi sempre havia pensat, és el país, això, el xauvinisme, el nostre, el millor, tal,
de la igualtat, aparentment.
Però resulta que gran part del que fan i són ho és perquè va molta gent de fora a fer-ho.
Sí, sí.
O sigui que... No?
Sí, 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 sí.
Els grans artistes, els grans pintors, els grans músics...
Són acumulatius i accepten... És un país, en aquest sentit, obert a posar dintre del seu imperi...
Que se'l fan seu.
I se'l fan seu, sí, sí, això sí. Això sí. Això, aquesta és una grandíssima qualitat.
Picasso!
Picasso, sí, sí,
Picasso.
Sí, sí. Sí, sí,
sí, sí. Era de mare que es va fer a Barcelona.
Sí, sí,
sí, sí, la capacitat que tenen també els americans en aquest sentit.
Sí.
I això se'n diu imperi.
Sí.
Això és imperi.
Sí, sí.
Això és tenir clar els romans en aquest sentit, allò de dir, agafem-ho tot.
Com us va arribar l'obra?
Doncs mira... l'obra ens va arribar a través de la Glòria. De fet, des de la meravellosa experiència de les cadires de UNESCO, experiència trepidant, però molt bona, ja teníem en ment de fer una altra cosa. I va ser ella la que sabia d'aquest text, vam aconseguir una traducció argentina en aquell moment, que entre el vers i tot no acabàvem de veure una mica la dimensió del que estàvem parlant, però ja vam veure que hi havia un fons que ens interessava molt. I llavors, amb la traducció de la Neus i la Carme, és quan l'obra va fer, bueno, això és un suflé, no? I, bueno, ella va veure que nosaltres, per les nostres característiques actorals i perquè pels gèneres que han tractat i per la relació que teníem amb les cadires i tot, doncs que era una cosa molt com feta a mida. I sí, hem treballat molt a gust, de la manera que ens agrada treballar, artesanalment, però trepidantment també, amb no massa recursos, però molt ben utilitzats, i sobretot amb un equip artístic molt potent, perquè el disseny de so és de l'Àlex Polls, amb el qual hi hem treballat amb les cadires, i la il·luminació és de la Sílvia Kuchinov, que també hi havíem treballat. El vestuari és de l'Alberto Merino, que en aquell moment era l'escenògraf, i ara està treballant per altres coses, però per ell vestir aquesta senyora gairebé de la reialesa era un repte, que és un repte molt important per qualsevol que es dediqui al vestuari, no? Amb una sestresa meravellosa, que és l'Aina Marc, perruqueria i maquillatge de l'Alicia Machín, la fotografia aquesta que ens has parlat, sí, que t'agrada, sí, tant, és obra de l'Aleix Marín, que ja ens havia acompanyat, i l'ajudant de direcció de la Núria Rocamora. Sí.
Bé, que va fer les fotografies a l'Hotel Palace,
sí,
no?
Sí, sí,
que va buscar un ambient que recordés.
Ens van atendre meravellosament i vam fer una gran sessió al Palace, al Ritz, a l'antic Ritz. Sí, sí. A més, sí, a més, hi va molt bé amb el que... Ara, l'escenografia és una altra història, no? L'espai escènic és de l'Alfonso Ferri, i la Laia Tubio, que fa una cosa d'imatges que no es pot explicar massa, però que és molt xula. No només és això dels quadres, és algo més sutil. És diferent, evidentment, que el Ritz, això era la promoció, però el d'ara és més potent.
Anaves a dir perdona, Carles?
No. No, res. No, anava a dir que bàsicament, o sigui, això passa, això en el cas concret aquest, és la realitat, bueno, passa a Anglaterra, però que de fet hi ha unes certes èlits que viuen a través dels segles absolutament maquillades. O sigui, no viuen la vida, viuen en base al mite que s'han creat per mantenir un tinglado, sigui el país que sigui, en aquest sentit. Hi ha una idealització. Tots els nacionalismes tenen la idealització d'algú. I en base a aquella idealització, com si es tractés d'una Bíblia, viuen aquella mentida.
I a més hi ha una altra cosa, no? I és que hi ha un públic per això.
Sí, 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 i tant.
Hi ha, diguéssim, entre comèdies, un poble, sí. que no li està malament el fet que existeixi.
I l'atractiu d'aquesta gent, a més, és...
No, perquè dones... Vens una cosa que és optimisme, que és una cosa molt humana. Tu dones optimisme. Aquests nacionalismes, el que venen, és una cosa positiva. Una cosa en la que t'has de preocupar molt poc, perquè el que es diu és molt maco. Quan sents el tram, Amèrica tornarà a ser gran. A les persones això els hi agrada.
Però costa tenir fe, eh?
Oh, clar, eh? Clar, però de sobte, si tens un Masies que tenint sufla... I van proliferant com bolets aquests masies.
Evidentment, però...
I en el cas de la Thatcher, jo m'imagino que, esclar, jo no sé, jo ara no recordo perquè era molt jovenet, no recordo quin període hi havia hagut abans de la Thatcher, diguéssim. Jo recordo el d'Amèrica, per exemple, que es va passar des dels forts, l'escàndol Nixon, el fort, el Carter, un home honrat, penso jo, que va intentar, doncs, i és un home d'una honorabilitat molt forta, però que com va aparèixer la Becrem, que en dic jo, que és el Reagan, allà es va acabar perquè allò va vendre com la Becrem es va vendre. I en el cas de la Thatcher no sé d'on venien, però igual venien d'un període, doncs, que una sèrie de coses, doncs, no es van resoldre, però no sé.
És que el cas de la Thatcher és curiós, si penseu, perquè ella venia, doncs, de filla d'un botiguer.
Sí, és que hi ha un personatge que podria ser...
I com a conseqüència, d'entrada, podríem pensar que representés els Tories, precisament, sí. Era una cosa una mica especial, no?
Sí.
I, en canvi, ho va fer perfectament. Ho va fer... amb una particularitat, i és que la decisió, o sigui, el que feia, no semblava que tingués ni un sol dubte amb que s'havia de fer allò, precisament.
Sí, sí.
I si convenia tancar no sé quantes mines i tancar de cop i volta, sí, i deixava, doncs
sí,
es feia.
Va començar a fer una cosa que ara s'està posant en pràctica, desgraciadament, que és portar un país com una empresa, amb la mentalitat d'una empresa. No que hi viuen persones, sinó que aquesta secció s'ha de tancar, que és el que estan fent en aquests moments.
Però sense pensar en una solució.
No.
Pot haver-hi una necessitat determinada de fer un, sí, un fet, en fi, tancar alguna cosa,
no, no.
Però s'ha de pensar que hi haurà 200, 300, 5.000 persones,
ah, no, això són
que quedaran afectades.
Danys col·laterals, són víctimes que se'n van.
I com a conseqüència, jo faig això perquè em fa falta, és un bé superior,
però com es reclama
aquesta història? Però busco, aleshores, sí, hi ha una solució perquè això es pugui...
No.
Queda, escolta'm...
Això queda, no.
Sí, sí.
Això fora.
Ja s'ho faran,
això
no?
Fora. Tu ets liquidat en bé d'això, i punto.
Ja s'ho faran.
Sí, és un sacrifici, sí.
I sobretot el que caracteritza també d'aquests quatre personatges és que no saben què fer de la seva vida, del d'allò, i llavors necessiten inventar, fabular, vull dir, realment no tenen ocupació ni benefici, no? I per això arriben amb aquelles...
Bueno, només hi ha una, només hi ha una preocupació, que és satisfer l'instint,
sí,
del luxe.
Satisfer del, això,
és satisfer l'hedonisme.
Però això ho pots fer si tu tens un suport econòmic per poder-ho fer.
Sí, o si no tens, o si tens
esclaus.
Si
en anat a menys, viuen també d'això, del que han tingut.
Del,
no?,
que han tingut, i quan tot això falta, s'han de buscar els esclaus. El que no poden fer és pujar. I això es fa referència en el text algun moment. Hem d'evitar que els esclaus pugin. En el lloc del faraó no hi pugen els esclaus. És a dir, per perpetuar aquesta vida, com si estiguessin visquent en el segle XVIII, a la França prerevolucionària, que no ens toquin l'estatus de tota la vida. Hi ha uns esclaus que han de treballar perquè nosaltres puguem portar aquesta vida. I això, en certa manera, el text ho traspua, això. Ells fan tot el racisme, tota la xenofòbia i tots els prejudicis que tenen, socials i polítics, tots és en base a que no em toquin la meva parcel·la, que no em toquin el meu dia de cacera, que no em toquin el meu dia amb la meva amant poder estar a tal lloc. I... o sigui, una vida de... una vida de absolutament dedicada a l'hedonista.
I a sobre dels altres per poder-ho fer.
Sí, a sobre... Exacte, perquè això hi ha un moment que això, aquesta màscara s'aguanta una estona.
Clar.
Però hi ha un moment que dius, no, això, algú ho ha de pagar, això. I això s'ha de... O sigui, aquell dia es treballa fort.
O sigui, ja és un text, pel que està clar, pel que t'ho he explicat, que el que s'explica és una violència social total,
home.
O sigui, en funció de mantenir aquests privilegis,
sí,
que es volen mantenir.
Bueno, és com quan veiem Espartaco, veiem o llegim la novel·la del Kessler, dius, sí, no, això que és greu, no, això és gravíssim.
Per
perquè hi ha uns patricis, hi ha un món guapo, perquè han decidit que és guapo, que es fonamenta amb tot el sofriment d'aquesta gent. I si una peça d'això cau tot. Per tant,
per això hi ha una segona parella, que és més galdosa, que és la Sibyl i el Les,
sí,
que tenen una funció una mica més còmica, perquè l'espectador pugui també... Tot està fet des de la distància, però ells tenen una funció una mica més refrescant, no? Perquè,
bueno,
perquè
com els pallassos de Shakespeare, una, sí, miqueta. Sí. Com els pallassos, hi ha els senyors...
No fan d'entreteniment dels altres, perquè no tenen la seva entitat enorme i el seu
lloc. I
veus
també les seves fissures anímiques, les veus més clarament també, perquè són personatges també embrutits per aquesta taula de joc que hi ha. O sigui, també aspiren, però tenen les seves contradiccions també, perquè es troben més desencaixats. O sigui, són personatges també producte. O sigui, molts aspectes negatius d'ells són producte una miqueta d'aquest tipus de societat que no permet que allà es mogui res.
Jo penso que tenen una feina, vaja, la feina, com ho heu explicat vosaltres, per poder fer aquesta dualitat dins
de
l'escenari. Déu-n'hi-do, vull dir, és una feinada. Bé, Decadència, com deia abans, doncs s'estrena el dia 29 i esperem que aquestes 3 setmanes siguin potents i que siguin d'èxit i que hi hagi una bona Ara tu, Carles, vindràs aquí al Teatre Auditori d'aquí d'un parell de mesos, em sembla que és.
Oh, jo també.
I tu també. Mm-hmm. Vindreu amb...
Amb això ja ho he viscut.
Ja ho he viscut.
Del Priestley.
Sí, mm-hmm. Que és un altre autor anglès, però que en canvi...
És una altra història.
És una altra cosa, no té res a veure.
Sí, ja tindrem ocasió de parlar-ne, que ens vindrà molt de gust de fer-ho, perquè vindrem aquí a l'Auditori. No sé si és el 20 de març, ara, però...
Això va així, és el 20 de març.
És el 20 de març, val. Mm-hmm. Val, val.
I és un altre... que estem parlant d'un tipus de teatre que no té res a veure, i en canvi també... que també manté una tradició anglesa de teatre.
Sí, sí, sí. També es parla, o sigui, ja en parlarem en el seu moment, però també aquesta qualitat que jo en dic, no només anglesa, sinó anglosaxona, de parlar de coses, no de profunditat, de coses de moltíssima profunditat, sense perdre de vista una cosa que a vegades està molt mal tractada, que es diu la lleugeresa.
Mm-hmm.
Dius, no. Lleugent no vol dir superficial. A vegades parles... I sembla que ser lleuger... No, lleuger és que no pesa.
Bé, i després d'això, què teniu... Què hi ha? Hi ha alguna cosa que s'estigui en aquest moment...
Hi ha algunes coses...
A cuina?
I tant que n'hi ha
teniu
algunes.
Teniu una miqueta de gira, de cadència, i d'això ja ho he viscut, i és el que ens ocuparà els darrers mesos, no? I després hi ha coses sobre la taula que encara s'han d'acabar, que estan en procés d'ebullició, que encara no se'n pot parlar perquè encara no estan ni fixades, però que esperem que vagin a bon port.
Si vols dir que en aquest moment, diguéssim els 3-4 mesos vinents...
Sí, estem amb aquestes coses.
Amb aquestes coses. Sí. I de moment no hi ha res que sigui més...
No, de moment no és tangible encara, el que passa és que hem entrat ja en converses i tal, i ara estan en fase de producció una miqueta, a veure si...
Sí, en coses
si tot
que
ens han ofert i que doncs, en una sala
de...
i tal.
Ja heu vist, que jo, amb les meves homilies, acabo malauradament sempre parlant de diners, perquè... Uh-huh. Perquè... I ara hi ha hagut aquesta manifestació que va haver-hi de grup de cultura, que demana que el govern de la Generalitat en el nou pressupostos a veure si arribem fins al 2% per cultura. Ja. Què en penseu? Hi arribaran?
Hi arribaran si volen, no? Com sempre.
Estem al 0,65.
S'hauria de poder ser, perquè realment són necessaris. O sigui...
A veure, el...
Pensa que inclús és una professió i una entitat. Molta gent està aportant molt més de lo que li toca artísticament, fent les seves donacions personals com si fos una ONG, perquè no baixin els nivells ni de les sales, ni de les produccions, ni de res. I això no pot ser.
Jo penso que també... Bueno, hi ha una cosa que fa molts anys que l'estic parlant, que és la llei de mecenatge. La llei de mecenatge és una cosa que no sé per què no avança això. I em sembla que és que no volen que avanci.
I no hi ha hagut govern que no hagi començat i que no hagi dit que sí que ho farien.
La cultura i l'educació és una cosa vital en una societat. El meu pare, en Pau Descansi, deia que els governs ens volen burros. I molt em temo que el meu pare, pobre, tenia molta
raó.
Tenia molta raó, sí, perquè tenia un borrego o tenia un votant, amb criteri, és més fàcil tenir un borrego.
I si a més a més no cal que voti, aleshores
ja... I si a més no cal que voti, soluciones una feinada fantàstica. Vull dir que en aquest sentit, que no em vinguin amb cuentos, ja comencem a tenir una edat. I vull dir que no hi ha diners, no, hi ha diners pel que convé que n'hi hagi.
Exactament.
Al fi i al cap, el que s'està demanant no és cap cosa de l'altre món, és una mica més, i hi hauria d'haver molt més.
I si fem una comparació, com sempre, amb segons quins països,
home,
aleshores...
Sí,
aleshores ja...
Exacte.
Ja no saps
per on mirar.
Exacte.
Ja estem parlant inclús de països que sembla que no... que diries, no, potser hi estan el 3 i el 3,5%.
No, sí, no, mira, mirem mateix Anglaterra. Anglaterra mateix, que és que des d'aquí a vegades has tingut... No, és que allà el teatre privat, dius, no, una cosa com el Barbican, que és... No és el Nacional. És una parada de metro, és tota una barriada, que és una ciutat del teatre. Allà s'hi aboca el carro. I això no vol dir que els altres espectacles
sí.
no siguin privats d'algú que s'hi juga, però allò no queda abandonat. allò no queda abandonat. Sí, sí, aquí ja encara, jo, encara estem esperant, després de 20 i escaig anys que s'ha creat el Nacional, que sorgeixi la figura de l'interlocutor. L'interlocutor en el poder. Algú que el que porta un teatre públic, sigui qui sigui, pugui entendre's mínimament. Generalment se li diu, no, això ha de rendir. No, això està protegit. Bueno, això però, està protegit. Però com ha de rendir?
Quan es planteja aquest tipus de coses com una despesa i no com una inversió...
Exacte, doncs, exacte. Doncs, ara ho has dit.
No hi ha alternativa.
No està contemplat com a inversió.
Bé, exacte. Míriam, Carles... Com sempre, un plaer estar amb vosaltres, perquè
igualment
aprenem, i penso que els oients també aprenen molt de tot el que estem dient. No aprenem en el sentit didàctic, sinó en el sentit moral i en el sentit també de poder gaudir d'una sèrie de coses, inclús quan a vegades des de l'escenari ens estan dient malament.
Sí, moltes
gràcies. Fins la propera.
Vinga, gràcies.
Fins la propera.
Vinga.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves al somni que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant i escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants. Som recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa i em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants, 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 ara som gegants. assotjaràs. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyar. Ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyar. Ets una nota.
Estem escoltant a Joan Dausà. Per què? Doncs perquè el concert de final de gira de Joan Dausà, que tenia que ser un sol dia, el dissabte, ara som gegants, el dissabte, al final s'ha convertit en tres. O sigui, avui dijous, demà divendres i dissabte a les 9 de la nit al Teatre Auditori, ja Joan Dausà, fi de gira, ara som gegants. També avui a les 9 al MUT del Casal de Torreblanca, com sempre, música. En aquest cas, en Pol Cortés, veu amb un quartet, cançó pop. Dissabte, a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Conservatori, la flauta com a solista amb Mariona Baulies i acompanyada, en aquest cas, de músics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb una petita, un petit música de cambra. I a les 8 del dissabte, al Teatre de Mirasol, tenim Píndoles. Píndoles, que es tracta de tres espectacles, això en forma de píndola, en forma d'espectacles curts, que suposo, encara que en la programació no ho diu, que es faran a diferents punts dins del mateix Teatre de Mirasol, dintre del Mirasol, Teatre Breu amb espais vius. En diuen unes a les fosques, l'autor Octavi Egea, Heffi Berza i Jemmy Love, d'en Carles Conde, i després Palomitas de Maíz, de Miquel Àngel Flores. Això serà, com dic, el dissabte a partir de les 8 de la tarda. També el dissabte, a les 11 en aquest cas, a les 11 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, Joventut Musical presenta fusió de jazz i música brasileira en Jaume Vilaseca, Germán Barrera i Roberto Faenzi. I el diumenge, a les 7, al Teatre Auditori, ve El Consorcio Eres Tú, que són els antics membres, quatre antics membres de l'antic grup Mocedades, en concert. Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga i Carlos Zubiaga, que presenten els seus 50 millors èxits. I a la mateixa hora, o sigui a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, com de costum, també Joventuts Musicals presenta Ala Voronkova, violí, Gerasim Voronkov, piano, amb Joyas del Ballet Russo. I els convidats, en aquest cas, són Timoteo Probus, piano, i la Maria Voronkova, que és la filla de l'Ala i del Gerasim, que farà uns comentaris sobre aquesta música extreta de ballets russos molt coneguts i molt interessants. I això s'acaba, amics meus, però us vull anunciar que pel dijous vinent tindrem una entrevista amb en Ramon Jané. Tenia moltes ganes perquè a mi m'agrada sempre parlar dels janers. I en aquest cas serà en Ramon que ens farà una explicació completa de tota la seva trajectòria vital i artística. I ara us deixo amb música també. I què podíem posar? Pues jo penso que un popurri de Mocedades, que són els que vindran diumenge. Escoltem aquest popurri de mocedades amb cançons que recordaran alguns i altres seran absolutament noves per ells. Adeu, fins dijous vinent.
Haciéndome llorar una vez más, sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero.